La caravana, amb Joan Trias.
6 minuts, gairebé 7, que passen de les 11. Això que escoltem és la cançó Fred a Barcelona de Mayo Serrasolses. La cançó forma part del seu segon àlbum, Suau, que des de fa uns dies ja podem escoltar. Són 10 cançons de pop electrònica, tot i que també s'hi escolta una mica de reggaeton lent o inclús punk electrònic, on l'amor, l'amistat, els vincles i l'empoderament col·lectiu prenen el protagonisme. Precisament, la lletra de Fred a Barcelona parla de l'empoderament col·lectiu i reivindica com d'important és tenir una xarxa en una ciutat que mai dorm, que està podrida d'injustícies i també de violències. Avui a la caravana tenim el plaer de saludar-la amb ella. Mayo Serrasolses, què tal?
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Contenta també per haver tret el nou àlbum, suposo, eh?
Sí, molt feliç. La veritat és que sí. Està sent un llançament molt xulo, m'està escrivint molta gent en plan, uah, aquesta cançó, o uah, el disc, o oh, la portada. I s'agraeix. S'agraeix molt.
Això et vull preguntar, com està rebent el públic les cançons del teu nou àlbum?
Doncs de moment, ha entrat, no sé, està sent com molt orgànic tot. Uh-huh. M'estan estimant molt. Jo és que les estimo molt també, a la penya. I llavors sí que està venint un feedback molt cuqui.
Tu què en penses del nou disc? És a dir, era el que t'esperaves quan vas començar a compondre totes aquestes cançons? Perquè trobo que és un disc on et signifiques absolutament.
Sí.
Bueno, pretenies això?
Pretenia això, però en realitat quan comences a fer una cosa molts cops no saps com l'acabaràs, però si jo volia fer alguna cosa en veritat molt més punky, volia fer, en realitat volia fer molta
punt,
guitarra.
Punt, no?
Sí, la primera cançó que vaig gravar va ser la més punky i era com, aniré per aquí, i mentida, de cop Kleenex plorant.
Què t'inspira tu per compondre?
M'inspiren les coses que em passen. M'inspira les relacions que tinc, m'inspira parlar amb les meves col·legues, anar a veure la iaia... M'inspira... Sí, les coses que m'atreveixen al final.
La vida quotidiana al final és la que ens ensenya més?
Jo crec que sí. Al final és la que hem de mirar, no? Perquè és de la que som responsables. I on podem triar. És com on tenim més autonomia. Potser si ens anem a lo estructural, a lo sistèmic i tot això, se'ns en va una mica a les mans a vegades i ens frustrem. Llavors, la quotidianitat és el que et diu, vale, de tot això que tenim, què en podem aprendre i què portem a la bessura?
Fins a quin punt, a través de... Ara ho deia, que a mi m'ha semblat un disc on et signifiques molt, un disc purament reivindicatiu, fins a quin punt la música ajuda a canviar les coses?
La música... pot ser una eina de transformació social, de fet jo crec que ho és i és un altaveu molt gran. Jo crec que hi ha molts tipus de maneres de fer política i activisme i nosaltres quan tenim aquest micro tan heavy podem arribar a tanta gent, l'hem d'utilitzar. Per mi és molt difícil separar la música de la política.
Seguim escoltant aquest Fred a Barcelona perquè em sembla que és l'única col·laboració que has fet en el disc.
Sí.
Amb qui?
Tribade.
Per què ells?
Perquè són germanetes del cor, perquè fa molts anys que ens coneixem, perquè venim de...
He dit ells i són elles, eh?
Elles, sí, bueno. I venim de militar juntes molts anys i perquè ens estimem moltíssim.
Què aporta una col·laboració en un disc propi?
Aporta frescor, aporta llum, aporta... Empaparta molt del que proposen elles... Uh-huh. Aprendre, sí. O sigui, jo no sé quina col·labo hagués pogut fer diferent, però aquesta és increïble. Em sento molt afortunada.
Ara em deies, no sé quina col·labo podria haver fet diferents. Tens col·labos d'aquelles pensades que...
D'aquestes dius, hòstia, de... Buah, m'encantaria,
exacte.
Però que són super irreals. M'encantaria
o no.
A mi, com a lesbiana romàntica, fer una col·labo amb Vanessa Martín, per exemple.
Boníssima.
Sí, l'estimo molt, no ho sap. Però sí,
doncs mira, queda
m'encantaria,
dit.
Vamos.
Queda dit aquí. Escoltant el nou àlbum, també m'he topat amb una cançó on parles del que podríem dir l'amor a l'antiga, una miqueta, eh? El conèixer i enamorar-te d'algú en un vagó de tren, a més en un tren direcció Montcada,
sí.
Encara més repte, si m'ho deixes dir així. La cançó no es podia dir d'una altra manera, història de vagó. Si haguéssiu... cançó basada en fets reals o no?
Sí, Màxim.
Sí?
Sí.
Que guai.
Se'm faria raro ficcionar una història així. Jo crec que hi ha molta gent que ho fa. De fet, crec que els Pets, no?, i molts grups de música, moltes de les cançons que fan són ficció. Jo no, jo vaig conèixer una persona xulíssima, increïble, guapíssima, a un tren. Em vaig enamorar moltíssim d'ella i va ser super Oreja de Van Gogh, sense que acabés la història fatal com la cançó del tren de l'Oreja, que al final parla d'un atemptat, aquesta, no? I sí, ai, a mi em va encantar. Va ser un procés creatiu molt xulo, perquè a més ella, a dia d'avui som col·legues, em va passar un poema. Bueno, li vaig escriure en plan, tia, vull fer aquesta cançó, què et sembla? Em sembla molt bé.
Perdona,
i em va enviar un poema.
De seguida m'expliques la cançó.
Sí.
Però anem a la història.
Anem a la història,
que m'agrada molt això. Li vas dir?
A ella?
Sí.
Què vols dir? De fer la cançó?
No. Us vau trobar... Si la història és real,
sí,
us trobeu en aquest vagó.
Ens trobem en el vagó. Ens anem veient molts cops. Ens mirem de raó i així. I...
M'encanta.
Clar, jo arribava a Montcada i llavors jo m'anava cap a l'esquerra i ella s'anava cap a la dreta, perquè les dues corràvem allà, però no sabíem, no ens coneixíem. Llavors jo, després de... Crec que va ser després d'una mani del 7, del 8 de març, estava amb les meves col·legues i dic, ties, és la del vagó. I em comencen, va, des-li a dir alguna cosa. I jo, no,
amb
les col·legues, que moro,
que és zona segura.
Sí. I em van dir que sí, ves. I vaig anar, em van dir, hola, sóc la del vagó.
Sóc la del vagó.
Em dic Mayo. Ja sé qui ets. No. I des de llavors, pues, ens hem donat els mòbils i vam anar
que
tenint
guai.
Cites.
Que guai. Ara sí, la cançó. Li vas ensenyar, vas a publicar-la, em deies?
Sí, sí, jo sempre envio les cançons abans de publicar-les. No, que va ser un procés creatiu bastant col·laboratiu, perquè pues, ella escriu molt bé i li vaig dir, per què no m'envies un text com de com et vas viure tu això? Llavors em va enviar un text de copreciós i jo d'allà i del que jo ja tenia vaig fer la cançó. Però sí, en realitat és una cançó a mitges.
Reivindiques una mica enamorar-se a l'antiga?
Sí, jo crec que si podem hem de lligar analògicament. Sí, a mi és que em fan molta mandra els Tinders i tot això, però sí, un cortejo, un...
Volem anar massa ràpid?
Sí.
Que tot se'ns vingui
fet? Jo la primera,
fet.
O sigui, jo dic molt tot suau, tot lent, i en veritat m'ho he de tatuar, perquè vaig a tota pastilla a la vida. Però sí, jo crec que hem d'anar a poc a poc, que les coses a poc a poc són més xules. Et dona més l'oportunitat de no perdre't cap detall i de poder anar reculant i no anar sempre en la inèrcia aquesta automàtica de venga, con todo, de 0 a 100, pum! Sí.
Fa molta gràcia. Em parlaves de Tinder, però quina relació hi tens tu amb les xarxes socials?
Pues, mira, en realitat és una cosa que sempre m'ha fet molta mandra, però que estic enganxada, igual que tothom. I que són una eina... En realitat és una eina necessària perquè la gent escolti el que fas, perquè si tu treus un disc i no tens un Instagram, un TikTok i aquestes coses, doncs no arribaràs, i menys al públic jove, que al final és el que acabem tenint algunes. Clar. Però em fan molta mandra. O sigui, tant de bo no haver-les d'utilitzar tant.
Clar, Suau és el segon disc que publiques, per tant la gent ja et comença a conèixer i ja et coneix. Això ha tingut impacte a la xarxa social? A la teva vida a la xarxa social, diguem-ne?
No destacaria molt,
No?
O sigui, d'un disc a l'altre, dius?
Sí. O sigui... si has patit... Has notat... Ja saps que la xarxa social és o blanc o negre.
Sí.
Hi ha poc matís, hi ha poc gris, hi ha poc gent que es vulgui explicar una miqueta o proposar, en comptes de crítica per crítica. Tu has patit assetjament?
Jo moltíssim. Sí, sí. Però més... Bueno, en realitat ahir em vaig llevar amb molts missatges d'odi, molts. Però perquè... Bueno...
Ahir,
Ahir al matí, sí.
Per què?
Per una cançó que vam fer amb la meva germana fa molt de temps, amb un grup que ens deia Maquelarre, que la tornada deia no somos amigas, nos comemos el coño, bàsicament deia això, i hem pillat catxíssim, hem pillat molt catxo. Però ara, amb el projecte aquest que jo tinc com a Mayo, zero hate, zero. O sigui, està tot més net, sembla... Rebo amor.
Ara em parlaves de la teva germana. Com portes ser la germana de Ginestà?
Ui... Com ho porto jo? Molt bé.
Sí?
Sí, sí, sí.
No et molesta això de ser germana d'A? O no et passa tant?
És que... No, bueno, sí, això no ho tries. No, però... però és un honor, o sigui, és el meu grup preferit, no? I llavors és xulo. O sigui, ens recolzem molt, amb el Pau i la Júlia no hi ha un... No competim, nosaltres és com... Anem a una, jo acabo una cançó i li envio al Pau i li toco, sí? I li toco a la Júlia perquè visc amb ella. Llavors, ell igual, el Pau fa una cançó i me l'envia, o tinc el Dropbox, el disc...
Necessiteu com reaprovació entre germans?
Molt, ens validem. Sí, eh? Sí, jo sí, si a mi em diuen aquesta cançó no la treguis, jo no la trec. No m'ho dirien mai fort, perquè és gent molt assertiva. Igual em diuen, uah, aquest pont, abans de la tornada, igual canviaria l'última paraula perquè... perd pes. Uh-huh. Jo faig cas, jo no la deixaré així, perquè jo trobaré aquella cançó i diré, vaya merda.
Ho deia, que el disc suau, per molt suau que sigui, em sembla un disc totalment reivindicatiu, combatiu. M'ha explicat que vas néixer a finals dels 90 a Sant Andreu del Palomar. Et ve una mica d'aquí la cosa? Perquè Sant Andreu del Palomar, barri combatiu de Barcelona.
Pobla, que si dic barri em mata.
Ai.
No, no, però em maten a mi, a tu no.
No, no, a mi també, perquè jo soc de Gràcia i també això, ja saps que...
Sí, coses de viles. Doncs a mi Sant Andreu sí que, a mi el que m'ha ensenyat, al igual que altres pobles o barris com Vallcarca, és que les coses són possibles de canviar. A mi Sant Andreu, jo he crescut amb la lluita del casc antic, on s'havien de derrumbar moltíssimes cases i no va passar, perquè el poble es va posar en contra. O amb aconseguir l'Ateneu l'Harmonia. O sigui, al final, jo he crescut allà veient que les coses soles no funcionen, que les hem de fer juntes. Mm. I a mi m'ha ensenyat molt a Sant Andreu. Mm. I per això he tornat ara a viure una altra cop allà després d'uns anys.
Per cert, un disc on trobarem català i castellà indistintament. Per què això?
En realitat, en aquest és molt, 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 molt més en català que en castellà, com l'altre era al revés. Mm-hmm. M'ha sortit així, en realitat. M'he volgut treure la pressió aquesta de... Ho has de fer en català perquè al final els concerts els fas aquí, perquè... pues, bueno, com aquest discurs que no... Bueno, que és perillós a vegades. I...
Quin discurs és perillós? Espera.
Pues aquest rotllo de responsabilitzar absolutament a tothom de tot, no? Com... Si no fas cançons en català, t'estàs carregant la cultura. Si no fas cançons en castellà, no arribes a la gent. Llavors, què prioritzes? El discurs?
N'has rebut d'això?
Sí. Mm. Sí.
Estàs farteta, una mica? Amb la veu que
bueno,
ho dius?
És que és una mica cansat. És una mica cansat. Perquè, al final, sí, és molt repetitiu. Jo l'he fet en català perquè estimo la meva llengua i perquè és un disc tendre i per mi l'idioma més tendre que hi ha al món és el català. Mm. Però no sé com serà el següent, no?
Mm. Mm. Et preguntava a l'inici com estaves perquè volia saber si després de treure el disc i amb tota la feinada que comporta treure un disc, just quan treus el disc, com et quedes? Més alliberada per treure el disc o és on comencen els nervis?
És un procés que jo he sentit naixement i mort alhora, com és un... Tu fas un disc, normalment trigues un temps en fer-lo, no? Uh-huh. I el tens per tu i per les teves col·legues, no el comparteixes amb més gent. I al final, publicar-lo és deixar-lo anar. És com deixar un nen, treure-li les rodetes de la bici i que s'estampi contra alguna paret, no? Però és preciós alhora perquè... Bueno, sí, és mans a dalt. Ara, a veure què et diuen, a veure com tira, a veure on vola, a veure on viatja, a veure a quines cases entra, a quines no. Mm. Però és tan bonic compartir les coses. Al final, quan escrius també des de la vivència pròpia, estàs compartint la teva vida amb la gent. I quants cops hem escoltat una cançó i hem dit, uah, és que a mi m'ha passat, no? Llavors, clar, doncs els missatges també són de... Ah, jo vaig viure això, o a mi m'està ajudant molt amb el meu procés aquesta cançó, i és preciós i no canviaria per res, en realitat.
Entenc que la publicació d'un disc és la culminació d'aquella recerca d'un mateix, en el fons, com a artista i com a músic. Quan publiques el disc, és allò de he deixat de buscar?
Què vols dir?
He deixat aquesta recerca, com que el treball ha finalitzat...
La recerca no acaba mai.
No acaba mai, eh?
No, bueno, jo animo a la gent a que vagi a teràpia, perquè crec que a vegades soles no podem, la salut mental és molt fràgil, ens passen coses fortíssimes a la nostra vida, i tenir un acompanyament terapèutic que no siguin les teves amigues, que d'objectives molt poc són, bueno, són poc a vegades, és molt guai. Llavors, al final, les cançons o els poemes de la gent o els quadres que fan o el que sigui, és un reflex de com estàs tu. Uh-huh. I crec que no s'ha de deixar mai de treballar-se coses.
Tu vas a teràpia?
Jo sí. I ojalà no costés tants diners i pogués anar a tothom. Perquè canvia, no cal que toquis temes transcendentals fortíssims, traumàtics. O sigui, és al final... sí, un acompanyament. Sí, a mi m'encanta, és dels meus millors moments de les setmanes. Sí. Uau, una hora per mi. Que guai, sí.
Jo també vaig a
teràpia. Tu vas a teràpia, també?
Home, i tant. I
és
tant.
Que es
I
nota,
que bé que va.
Es nota, sí.
Són coses que es noten, eh?
Sí, hi ha una col·lega que diu, jo soc separatista, jo només... Ara només em vull juntar amb gent que vagi a teràpia. Perquè no puc més.
És un disc mai on hi trobarem una història conjunta amb tot el disc o cada cançó és una història? Ho dic perquè, clar, com arribes a fer la tracklist del disc? Perquè hi trobem Mode Avió, Enyorar i trobar-se, Coixí, Avui, Suau, Freta Barcelona, Història de Vagó, He dejado de buscar, Miralls i Repíteme.
Fer una tracklist és el més difícil que hi ha al món.
Sí?
Sí. A més... A vegades et sents una mica tonta, perquè després la gent a l'Spotify ho posa en aleatòria, saps? I en realitat, té molt, o sigui, tot té un sentit. Jo ara mateix no t'ho sé dir, però jo aquell dia vaig agafar retallets així i per mi tenia moltíssim sentit, però no és un disc concepte. En plan, no és com...
No és un viatge.
No és un viatge. El concepte és la meva vida. I al final la meva vida és una muntanya russa. No tant, és que a vegades exagero una mica, no, soc bastant estable.
Està bé que sigui una muntanya russa, a vegades.
Però, sí, és un disc d'amor, és un disc de dol, està tot per allà, memòria històrica, col·lectivitat, no sé, risses, no hi ha concepte, en veritat, crec. Mm-hmm.
Ara em parlaves de Spotify, fent aquesta broma, que tota la gent se la posa en aleatori. Spotify, els músics joves, us ajuda perquè... dona a conèixer, o sigui, té un públic enorme i per tant us dona a conèixer de forma més fàcil o perjudica perquè tots sabem com paguen aquestes plataformes?
Les dues, no? Spotify et mou la música que fas, Spotify té un algoritme que si tu has escoltat a l'Anna Andreu et recomanarà la Clara Pella, no? Com crec que és molt guai amb això, però al final és una empresa... I com tot el que té a veure amb la cultura i amb la música està molt mal pagat. Crec que... És que no, igual la lio, no me'n recordo molt bé quines eren les xifres, però crec que cada... No, em callo perquè la liaré, però crec que 80.000 o 100.000 reproduccions no arriba als 10 pavos.
Uau.
O sigui, o menys, és que potser és molt menys. Ja ho buscaré i us ho envio. Avui...
Quan vaig escoltar aquesta cançó, perquè jo tinc una màxima sempre, que jo em dic sempre demà més i millor. I m'agrada molt aquesta màxima amb aquest tema que vas treure. Parlàvem una mica de la salut mental. Tu has patit problemes de salut mental o no?
No.
No, eh?
No. Jo pateixo com tristesa, eufòria, trencades de cor... O sigui,
tot
jo...
gran, eh?
No.
Ah.
No, és que en realitat tampoc és que la vida em sacsegi tant, però sí que hi ha dies en els que dius, uau, és que estic penjant d'un fil, no?
Et permets parar de tant en tant o no?
Mira, jo m'estic permetent estar trista, perquè sento que he estat molts anys de la meva vida on la tristesa i la ràbia eren dues emocions que no entraven en mi i que en realitat sí que estaven dins. Crec també que és una cosa molt de socialització de gènere, no? Però ara sí que m'estic permetent. Tot
estic
i que després
això.
Estic 3 dies i... Quina cosa t'explico?
La sociabilització de gènere.
La... a les nenes i els nens se'ls educa de maneres molt diferents, no? I hi ha emocions que estan... Bueno, que se'ls educa des d'aquí, en plan... Als nens els hi costa molt connectar amb la tristesa, però no perquè sigui algo natural, o sigui, de natural no té res, és educació, no? Al final és socialització. Era igual que una nena enfadar-se i fer un... Això t'ho fa una xavaleta i no t'ho prens igual que si ho fa un xavalet. Mm. Llavors, et vas fent gran, i aquests camins del gènere són complicadets. I tu agafar-te un berrinxe i dius, qui me ca, no? No puc més, costa. I permetre-s'ho és complicat.
Ara t'ho permets?
Jo sí, ho intento. Però després estic 3 dies trista i és com, nena, espavila. Saps? Com... Bueno, més de 3, no.
Com a artista, sigui com sigui, sents la pressió d'haver de produir constantment?
No, jo m'ho prenc molt amb la calma. A més, jo no sóc una tia d'arribar a casa i fer una cançó cada dia, saps? Com jo no toco la guitarra a casa, jo, no em veuràs mai. Jo dic, vull fer un disc i durant aquells mesos faig cançons. Però jo no sé quan trigaré ara a fer un altre disc. Potser passen 3 anys, potser de cop trec 3 singles d'aquí a la primavera. És que no ho sé.
Val, jo sempre dic que venen dos tipus de músics o d'artistes en general, perquè del món del teatre també ve molta gent, del món del cinema, etcètera, etcètera. I sempre penso això, que hi ha dos tipus d'artistes diferents. Primer, els que quan han tret un disc ja estan pensant en el següent, o els que han tret un disc i diuen, calma. Ara necessito un temps...
Les ansioses i les disfrutones, no?
Tu què ets?
Jo tinc 2 cançons ja que estic pensant que són per un següent disc.
Sí?
Sí, però... Calma, també... Fer un disc són molts diners. O sigui, qui pugui fer un disc cada any li va molt bé o té un recolzament econòmic que li permet. Perquè un disc pagant a la gent i no fent-ho així amb col·legues que t'ho fan gratis costa 10.000 cap amunt. Això qui ho pot estalviar en un any, quins papes més guais. Dic jo.
Et pots dedicar a la música 100%?
Com?
Et pots dedicar a la música 100%?
No, jo tinc una altra feina. Jo els matins estic als instituts.
És heavy, això,
Sí, fent tallers i...
Entenc que l'objectiu és aquest, però.
És que m'agrada molt la meva feina també de tallerista. Wow. I tant de bo fos compatible. Però tant de bo arriba bé a final de mes, també. Llavors, si a veure, no sé si hi ha gent que li agrada moltíssim treballar. Jo crec que hi ha gent que li agrada moltíssim treballar. Jo, si pogués, treballaria menys. Però és veritat que s'ha de pagar un lloguer, la gossa, la furgo, sempre hi ha com cada cop hi ha més gastos. Però sí, jo ojalà poder estar fent tallers pels matins als instis i el divendres agafar el tren i anar a Bilbao a tocar, o a Madrid, o a Barna.
Que guai, eh?
Sí, tant de bo. Per sempre.
Anem a l'última cançó que vull escoltar avui, una darrera cançó que li dediques al teu avi. D'on surt una cançó com aquesta?
Pues surt de tenir un avi que estava patint un procés de demència, bueno, de desmemòria, que m'agrada dir-ho així, i també d'haver currat amb persones amb Alzheimer fent una estimulació cognitiva, que al final era, venga, anem a repassar refranes, venga, toca't el nas, toca't l'orella, on la tenim, quines cançons sabem, i ve de donar-me de que a través d'aquesta estimulació cognitiva no paraves el procés de desmemòria, però sí que feies que anés connectant, no? Com hi havia unes connexions de cop amb una senyora que currava que es deia Maite, que no se'n recordava ni molt menys del que havia dinat, ni del que va fer fa 2 anys, ni del nom de la seva filla. Però jo li posava a Machín i em cantava Toda una vida estaria contigo d'aquí a aquí, saps com?
Wow.
Sencera. I a mi em va semblar flipant. I també que tinc una cosa molt forta amb la gent gran, de gent jove, porfa. Ara, quan que encara estan, anem, parlem amb elles. O sigui, memòria oral.
No les cuidem, eh?
Jo crec que no és suficient. Hi ha molta gent que està molt sola. I que les hem d'exprimir. És que al final és, són persones que han viscut coses increïbles, que s'han adaptat a tot, com que també hi ha un rotllo molt de... No, és que la gent gran no entén, no t'entendrà, no, no entendrà que pugui ser això o que et pugui sentir... No, és la gent que ha viscut més canvis. I hem d'anar i parlar amb elles i gravar. Jo soc molt fan de gravem-ho perquè es perd. És una part de la història i es perd. Memòria oral. Ràpid.
Brutal, eh?
Sí.
Som una mica massa societat de residències.
Com?
Som una societat massa residències, allò de... Els aparco aquí i apa.
Buf, pues no sé, no tinc una opinió molt d'aquest tema, però... Suposo que quan algú acaba una residència és perquè no té gent que la pugui cuidar, no? I que igual la seva integritat vivint a casa sola està una mica en risc i acaben allà. El problema és quin tracte té aquesta gent a les residències, no? Perquè, hòstia, hi ha residències superhostils i molt violentes. Després hi ha gent que de cop als 80 està allà i està gustíssim i s'enamora.
Hi ha tot, eh?
Hi ha tot. Sí, no conec molt, no he estat molt a prop de residències.
Vas arribar a temps d'ensenyar-li aquesta cançó a l'avi o no?
No.
No.
No. Es va morir... A més, se'n van morir els dos avis homes a la mateixa setmana, amb dos dies de diferència. Dilluns un, dimecres l'altre, i jo dijous havia d'estar tocant a Granada. I va ser com molt heavy. I aquesta cançó jo li volia ensenyar i no em va donar temps. I la vaig apartar un any i després pues, la vaig acabar l'hivern passat.
Ho portes una mica com a espina o haver-la publicat t'ha ajudat a sanar?
M'hagués encantat que l'hagués escoltat. Però al final... També m'agrada que l'estigui escoltant la meva àvia, que encara està viva, que al final pues la mort és això, que és dolorosa, però que, sobretot per la penya que es queda, no?
Mai, abans d'acabar, va, on et podrem veure properament?
Doncs em podeu veure el 15 de novembre a la Sala Apolo. El 17...
Tio, la Polo,
a Bilbao, sí. El 18 a Madrid. El 12, o sigui, abans del 15, el 12 a València. Aquest divendres que ve... a Alemanya, a Colònia. I després per aquí, Lleida, hi haurà diversos.
No si pares.
Ja.
Que heavy.
Mira quines ojeres.
Et preguntava abans si estaves pensant en el nou disc i em deies, ja tinc dues cançonetes per allà que igual formen part del nou disc. Mantindrà la mateixa essència que aquest?
No sé. O sigui, a nivell de lletres i conceptes, sí. A nivell de so, em vull permetre provar coses i anar canviant. Sí, si no és que és molt avorrit. Sí.
Mayo Serrasolses, que la podrem veure el 12 de novembre a València, el 15 a la Sala Apolo de Barcelona, el 17 a Bilbao, el 18 a Madrid, i seguiu-la perquè no para, no para. Avui ens ha presentat aquest suau, aquest àlbum publicat el 6 d'octubre i que tampoc pararà de sonar, no només en aquesta ràdio, sinó a Spotify, encara que sigui en format aleatori. Mayo, un plaer, de veritat. Que
gràcies per convidar-me.
Radio Estel.